El mercat laboral i l'àmbit dels recursos humans es veu impactat per l'ús de la intel·ligència artificial, una tendència en ascens per seleccionar personal a través d'aquests enginys i aquestes maquinàries d'intel·ligència artificial. Recordeu el passat divendres que en l'espai Ulleres Violeta na Natàlia ens va parlar ja del biaix de gènere que demostrava la intel·ligència artificial segons estudis de diverses universitats? Doncs bé, el que avui volem abordar precisament és com aquesta selecció de personal a través dels departaments de recursos humans que treballen amb la intel·ligència artificial estan aplicant aquesta discriminació de gènere. I ho fem amb na Meritxell Beltrán, professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Molt bon dia, benvinguda a Ràdio Illa, senyora Beltrán.
Hola, bon dia, què tal? Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vostè per poder-nos atendre. A veure, primer de tot, aquest biaix de gènere en la intel·ligència artificial el detecten només en l'àmbit dels recursos humans o en general?
Jo li puc parlar de l'àmbit de recursos humans, sobretot en el tema de selecció, valoració dels llocs de treball, perquè és el meu àmbit d'estudi. Però sí que és cert que és fàcil de pensar que es podria extrapolar aquest biaix a altres sectors que no siguin els recursos humans.
Com es fa notar, com es constata aquest biaix en l'àmbit dels recursos humans, a la selecció de personal?
Doncs, miri, molt senzill. Ens hem trobat que, per exemple, amb un exemple molt senzill, quan una empresa fa servir una eina per cribar els currículums, no? Per decidir quina pila de currículums passa a la següent fase de la selecció o ja el descartem, no? Doncs ens hem donat compte que quan algunes empreses fan servir aquestes eines, si aquestes eines han estat alimentades i entrenades amb models de casos d'èxit masculins, òbviament, quan aquesta eina ens va dient aquest currículum el passem a la següent fase, clar, aquest no, segueix perpetuant. És a dir, no seria tant que la IA ens està discriminant, té un biaix de gènere que ho té, sinó que com estem entrenant, ensenyant i ensenyant, no?, a la IA.
I hi ha possibilitat, diguem-ne, d'introduir-li certs criteris que tendeixin cap a la igualtat per compensar aquest biaix?
I tant. De fet, la idea seria que poséssim aquestes eines d'intel·ligència artificial a treballar per la igualtat. Avui ja estem parlant de la igualtat de gènere, que és el meu camp d'estudi,
sí,
però no hem d'oblidar que també hi ha biaixos en altres interseccionalitats, com podria ser la classe social o podria ser l'edat. Podem i hem de treballar amb aquestes eines perquè treballin per la igualtat i de forma ètica. Es pot fer perfectament, ho hem d'aconseguir.
Això ho han de fer les grans tecnològiques o potser les empreses de selecció de personal introduint a les seves IA criteris de personalització perquè els hi facin servei segons les seves preferències?
Clar, doncs aquí la tasca l'hem de fer entre a tothom, no? Ah. Hi ha bastants agents que poden treballar per això. Primer, les persones que estan dissenyant els algoritmes que després fem servir, doncs, per exemple, seguint amb l'exemple, per decidir quin currículum passa la següent fase o no, quan estem dissenyant aquest algoritme, les empreses que ens venen aquests paquets, aquest software, ho hauríem de fer ja de forma ètica. I després, els departaments de personal hem de treballar i ens hem de preocupar perquè la nostra empresa faci una selecció de forma ètica. És a dir, aquí també hem de treballar mitjançant auditories o unes altres fórmules, però el treball ha de ser a les dues bandes.
Què hi té a dir la normativa amb tot això? Perquè, clar, aquí hi ha normativa extensa, tant en àmbit espanyol com de les comunitats, com fins i tot normativa comunitària, que apunta cap a la igualtat i la no discriminació per gènere.
Totalment d'acord. Normativa tenim molta de no discriminació, com dius, és que tenim un ventall de normativa a nivell internacional, nacional. El problema és que hi ha una igualtat normativa, però no una igualtat real. Això no només passa amb el biaix de gènere, que ara ens trobem amb l'IA, passa amb la discriminació salarial, etcètera, entre altres camps de la igualtat a l'empresa. És a dir, sí, tenim una normativa bona, ben construïda, però després falta que s'apliqui quan l'aterrem a l'empresa. I a part, si em permets també, és veritat que amb el tema de la selecció hi ha un extra de complexitat, perquè clar, encara no hem signat un contracte laboral. Estem a una situació prèvia al contracte. És més difícil que la persona que pateix aquest biaix ho pugui demostrar i senyalar i demandar.
És clar. És clar, perquè de quina manera al detall s'aplica la intel·ligència artificial a la selecció de personal? Què fa? Fa un cribatge, una garballada de currículums? Com va?
Hi ha moltes eines. Depèn la grandària de l'empresa, fan servir unes eines o altres, però van des de, com bé dius, simplement un cribatge, no? Per exemple, jo necessito una persona enginyera amb tal experiència, llavors tots els currículums que van entrant em van cribant, pues, fixant-se en la formació, l'experiència i tal, però també hi ha moltes feines que et fan una entrevista virtual, una entrevista mitjançant qualsevol plataforma virtual, des del teu ordinador, des del teu mòbil, i després aquesta entrevista et demanen permís i es queda gravada. Llavors, hi ha moltes eines que el que fan és analitzar mitjançant intel·ligència artificial aquesta entrevista. I llavors busquen uns paràmetres, uns patrons que indiquen si passes cap a la següent fase o no. Aquesta seria una altra via. Però bueno, hi ha molts més. Per exemple, hi ha uns altres softwares que el que fan mitjançant aquestes eines d'IA és analitzen, buscant alguns patrons, la teva carta de motivació, etcètera. És a dir, que hi ha un ventall molt gran.
Caram, caram. Entenc per això que això també és una arma de doble fil. O sigui, ara les persones aspirants a un lloc de feina també empraran la intel·ligència artificial per escriure aquesta carta de motivació,
exacte,
per el seu currículum. Entenc que això va per les dues bandes, no?
Exacte, sí. Però, bueno, clar, també tothom té dret, no?, a fer-ne un ús.
No, i tant. L'ideal seria
que tothom féssim un ús de forma ètica, no? Mm-hmm.
En aquest sentit, entenc que queda molt de camp per, no sé si regular o potser no sé si està en una qüestió normativa com d'assentar una cultura sòlida al respecte de com s'ha d'utilitzar la intel·ligència artificial.
Jo crec que és això que dius, que has comentat, assentar una cultura sòlida. Fer formacions també a nivell universitats, a nivell mòduls, a nivell societat en general, a com fer un ús ètic de la IA. Òbviament, si parlem de selecció de personal, als departaments de personal, a la direcció, etc. Però falta encara molta formació i molta sensibilització.
Escolta'm, fa pocs dies va sortir un informe, això s'ha sortit una mica del teu camp de treball, però sí que té a veure amb la intel·ligència artificial,
sí.
Un informe recent d'Anthropic doncs valorava l'impacte de la IA en el mercat laboral, concloent que si bé ara mateix no s'estan produint acomiadaments massius immediats, sí que es pronostiquen de cara a mitjà termini. Com ho veus, això?
Doncs crec que sí que passarà. M'agradaria dir-te que no, ser més positiva, però sí que és cert que crec que hi haurà molts llocs de feina que s'hauran de reinventar i directament hi haurà alguns que quedaran molt, molt reduïts. Per exemple, a vegades pensem que són coses així més creatives, però jo crec, per exemple, un sector que pot ser força sensible a tot el tema administratiu, tot el tema gestió de dades. Clar, hi ha moltes feines que poden ser més òptimes a la teva feina, fent una tasca administrativa. Per tant, pot ser que s'obri gent adaptada per quins departaments i jo crec que aquí hi haurà una reestructuració forta del mercat de treball.
De fet, l'informe d'Antròpic apunta que encara no ho estan notant els treballadors, diguem-ne, en servei des de fa anys, però en canvi sí que ho estan notant els més joves i s'ha reduït la nova contractació fins a un 14%, apunta. O sigui que a poc, o sigui, no s'està tancant la porta del mercat laboral, però s'està fent més estreta, diguem-ne.
Totalment, totalment. Per això jo crec que tornem a allò d'abans. Crec que falta, hauríem de posar-nos allà a les escoles, als instituts. Demonitzar-la ja no ens porta enlloc, no? És algo que ha vingut per quedar-se. Doncs anem a aprendre com fer-la servir, anem a de forma ètica i anem a també adaptar, no?, els treballs del futur a aquesta nova revolució, perquè no deixa de ser una revolució del mercat de treball.
Bueno, i després també està el supòsit de que aquesta revolució de la IA es pugui comparar amb la revolució industrial, en el sentit de que es van perdre molts llocs de treball en aquell gran procés d'industrialització a Europa i a tot el món, però en canvi se'n van crear de nous. Passarà el mateix?
Jo crec que es crearan i ja s'estan creant molts nous, totalment. Ja s'estan creant molts llocs de treball nous. Està creixent tots els enginyers, enginyeres, que es dediquen precisament a construir programes, software que fan ús de la IA. Després també, òbviament, té uns beneficis increïbles, per exemple, a medicina, no? Sabem que a medicina hi ha casos de molt èxit que poden predir les malalties fins i tot abans que el seu inici, no? Sí. Que poder l'ull humà no és capaç de veure-ho. Doncs tot això necessitem programes també per posar això, aterrar això, aquest software, i clar, per tant necessitaríem gent que els dissenyi i els faci anar. És a dir, que sí que opino també que hi haurà nous llocs de treball, però sí que és veritat que considero que es perdran molts més.
Estem xerrant amb la Meritxell Beltran, ella és professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Professora, la veritat és que bé, segurament vostè és un especialista i ho havia doncs, pogut veure, però molts de nosaltres no havíem vist a venir aquesta irrupció tan massiva de la intel·ligència artificial en tants àmbits i de forma tan ràpida, perquè el GPT va començar el 2022 i de fet, de forma generalitzada, podríem dir que fa un any i mig, i realment, doncs, ara sí que en la majoria de llocs de feina... Quan parlem amb persones que estan involucrades amb aquestes tasques, doncs ens expliquen que hi ha alguna tasca o altra que sí que utilitzen la intel·ligència artificial. Això anirà més. Podem preveure cap on anirà? Quin serà el següent pas?
Doncs no et puc dir quin serà el següent pas, però sí que et puc dir en la línia del que comentes que anirà molt ràpid. És a dir, el següent pas probablement ja el tenim aquí a la volta, a la cantonada. Però... sí que és veritat que tal com van les coses, cada cop absolutament la majoria dels sectors professionals veuran com sí o sí hauran d'ampliar les seves competències als treballadors i treballadores en gestió i ús de la IA, perquè, com comentàvem, ja no estem parlant del futur, estem parlant ja del present, i això va molt ràpid, molt més del que ens esperàvem tothom.
Escolta'm, ja que hi som, de les intel·ligències artificials que hi ha ara mateix a l'abast, no sé, Gemini, el ChatGPT, Claude, Anthropic, n'hi ha alguna, diguem-ne, que vostè destacaria per alguna de les seves virtuts?
Doncs no, depèn de les necessitats de cada persona, perquè el que tu el facis servir. L'altre dia em preguntaven en una empresa, val la pena que paguem una versió plus de pagament?
Sí.
I com? Doncs depèn, per el que tu el facis servir, no? Si només vols que et corregeixi l'ortografia i tal, doncs no et gastis calés. Qualsevol ja et dirà bé. Si vols ja que et faci esquemes, que et faci infografies i tal, doncs hi ha unes altres millors. És a dir, que es depèn, cadascuna jo crec que destaca en un punt.
Hem de tema per les nostres dades personals o per explicar masses coses a la IA?
Això és un temor que sempre tenim i sí. Crec que és bo, perquè si tenim temor a explicar, o hauríem de tenir també a donar el DNI, per exemple, quan vas al supermercat perquè et fan una targeta tal, i has de donar el DNI, clar, és que amb el teu DNI poden accedir i poden fer multitud d'actes delictius. Doncs si tenim por en aquest sentit, també, per què no? Òbviament, quan estem treballant amb suport informàtic, també. Crec que s'ha d'extrapolar una miqueta el que passa a la vida real, el que passa també quan treballem amb suports informàtics. O sigui, hem d'anar amb cura amb què pengem, què es penja. Moltes empreses els diuen, no podeu penjar dades personals de la persona. No podeu penjar, per exemple, quan fan unes cartes, quan fan nòmines, no pengis tot això a un chat GPT, òbviament.
Déu-n'hi-do, els canvis són molt ràpids, com apuntava ara la professora de la UOC, i bé, doncs intentem adaptar-nos al millor que sabem, i a vegades amb resultats desastrosos. Estic pensant en aquest cas que vam conèixer la passada setmana d'aquest home de 36 anys, nord-americà, que es va suïcidar després d'establir una relació que ell considerava doncs, amorosa amb la intel·ligència artificial de Google, Gemini. De fet, els seus pares han presentat una demanda i asseguren que aquest model d'intel·ligència artificial de Google va acabar convencent el seu fill de suïcidar-se per unir-se a Gemini en l'univers digital. Déu-n'hi-do.
Molt Molt fort, la veritat és que molt fort. Sobretot això s'ha d'anar amb molta cura, sempre que es necessiti, s'ha d'anar... sempre, jo sempre recomano que al final sempre va bé una persona, el tracte personal, no? El tracte humà, sobretot quan estem parlant de malalties mentals, de gent que se sent sola, la solitud no desitjada, òbviament hem d'anar a buscar la persona, sempre. I això, extrapolant el camp d'estudi també en tema de selecció al final, sempre, qui ha de decidir, qui s'ha de mullar ha de ser una persona.
Ara està pensant en Anthropic, que va renunciar a un contracte milionari amb el govern dels Estats Units precisament perquè l'administració nord-americana no deixava doncs, que imposés la seva condició de que en l'ús d'armes hi hagués sempre una decisió final en una persona, no en la màquina. Això és el que demanava Anthropic i els Estats Units no ho va acceptar.
Clar, és bàsic, és que és vital que sigui una persona i que al final tingui la decisió. No podem deixar que decideixi coses, per exemple, drets fonamentals, com és el dret al treball, 100% una IA ens pot ajudar. I si la dissenyem bé, ens ajudarà. Però sempre va haver la mà humana darrere, sense cap dubte, amb selecció i amb tot el que calgui.
Meritxell Beltran, ha estat un veritable luxe avui poder comptar amb aquesta professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC per parlar d'aquesta discriminació de gènere en els recursos humans, en la selecció de treballadors i treballadores i de moltes altres coses. Molta sort i li envio una cosa que una intel·ligència artificial no podrà enviar, encara que sigui virtual, que és una abraçada.
Ai, super, la rebo, moltíssimes gràcies, una abraçada a la tornada, gràcies.
Tanta intel·ligència artificial a mi me tiene un poco mal, o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí será adelanto si repara tanto atraso, tanta brecha digital, realidades desiguales. Se imagina la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas, ser tu novio, ser tu tía. La contraseña del humano es el lenguaje que creamos, las palabras y los besos, los sonidos y los gestos. Por eso yo les ruego protegerla bajo fuego, que perder la contraseña es quedar de nosotros fuera. Ia, ia. Ai, 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 ai.
Amb naltros, Doble Valentina, amb el seu tema Tanta intel·ligència artificial. Tornem tot seguit per anar cap a Eivissa.
Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal, o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Y que no se malentienda, soy la primera en la defensa de la técnica y la ciencia a favor de la gente y la tierra. Pero algo no me cierra, es que sigue habiendo guerras y sospecho que las luchas de poder serán eternas. El ego necesita un sistema operativo con freno y contrapeso que lo pare si es extremo. Lo que nos opera va debajo de la mesa, el deseo y las pulsiones, todo lo que el cuerpo expresa. Tantas emociones que se guardan en cajones, tantas teclas y botones que disparan las pasiones. Tanta inteligencia artificial, tan poca de la emocional, ¿por qué no avanzan a la par? Ia, ia. Ai, 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 ai. Ia, ia.